Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 8 de gener del 2019, dia de Sant Albert Bisbe. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Fa pocs dies, Badalona va viure una de les nits de Reis més tristes després de la mort de 3 persones i una vintena de ferits en l'incendi d'un edifici fruit d'una sobrecàrrega, fruit d'uns pisos amb més de 50 anys, poca revisió i, com no, de la pobresa energètica que en nits fredes, com les que encara han de venir, qualsevol endolla una andròmina per tal de viure una mica més arrecerat. Ahir, però, en sabíem una altra de notícia. Davant una família que no podia pagar el pis, una immobiliària va deixar tapiada la porta de la vivenda amb 3 menors a dins fins a 11 hores sols. La pobresa social. O des de les institucions es dona solució a aquests tipus de problemes, hi ha uns preus d'habitatges abusius, hi ha una factura de la llum que no para de créixer any rere any, o aquestes desgràcies continuaran passant i els responsables en seran únicament aquells que podem fer no van fer res.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el primer pensament del dia ens el porta Núria Benedito, doctora en psicologia.
Els atacs, les traïcions, els danys que hem patit, ja sigui pel comportament inconscient d'altres persones o per les nostres pròpies equivocacions o males decisions, sempre ens deixen aquesta sensació de ferir, d'estar ferits, de fragilitat, i això és el que fa que ens posem a la defensiva. Quan ens adonem que ens estem posant a la defensiva, és un moment difícil fiar-nos fins i tot de nosaltres mateixos i del que pensem. I l'única manera de deixar de culpar-nos i de donar-li la culpa als altres de tot el que ha passat és el moment de perdonar-nos a nosaltres i perdonar la resta. Aprendre de les experiències, enfortir els nostres límits i els nostres judicis. Tots els éssers humans cometem errors greus i a vegades fins i tot terribles. I no és culpa teva si et sents ferit, és una lliçó que has d'aprendre. No és de dèbil reconèixer que t'han fet mal i en canvi sí que negar-ho doncs, pot servir doncs, per quedar-te estancat i convertir-se en una trava per en aquest aprenentatge i aquesta superació per aprendre d'aquesta experiència. Admetre les teves ferides i els teus desenganys deixa que entren en acció aquestes forces protectores i fa que puguis recompondre't d'aquest malestar i d'aquesta situació que ha passat. Confia en tu mateix, baixa les defenses i reconeix les teves ferides. El perill ja ha passat. Estàs segur, és el moment de sanar i d'aprendre d'aquesta experiència.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:03, aquest dimarts i encara primers d'any ja hi ha hagut la primera víctima mortal d'una dona a mans d'un home, a Laredo. Una agressió sexual també a Algeciras. Un apunyalament a una dona per la seva exparella. Una violació grupal a Alacant. Una agressió a Lleida. Una altra a Tarragona. I tot plegat després que l'Audiència de Navarra decidís que els 5 membres de la manada seguissin dormint a casa seva. Hi ha impunitat en els delictes de gènere, sovint sexuals i encara més sovint assassinats? En parlarem de tot plegat amb Josep Maria Tamarit, director del programa de Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya. És dimarts i, per tant, primer dimarts de l'any que també ens visita els estudis de Ràdio Estel Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Un dia més ens respondrà les preguntes sobre el sensellarisme en l'època de l'any en què més apreta el fred i veurem els resultats d'alguna de les campanyes de Nadal que han posat en marxa durant tota aquesta època. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, repassem abans de tot l'actualitat i és que demanen anul·lar la causa del jutjat número 13 contra el procés per haver-la atorgat. Així ho han dit.
Sí, sí. La veritat, els consellers empresonats... la causa del procés, que la demanen, i més tard comentarem aquesta notícia, Joan.
Per tant, es demanava, com dèiem, la investigació que s'anul·li feta fins ara. Abans, però, volíem parlar d'una vaga suspesa de Ryanair prevista per avui als aeroports espanyols.
Sí, prevista per avui, que finalment s'ha suspès. Era prevista per avui dijous i per diumenge, i finalment s'ha suspès la vaga aquesta prevista per Ryanair. Els sindicats Sitpla i Uso han explicat en un comunicat a més, després d'una llarga reunió negociadora, que la suspensió es fa per intentar aconseguir finalment un acord satisfactori. Els sindicats exigeixen a la companyia irlandesa diverses millores laborals i que apliqui legislació laboral vigent a cada estat, i no la d'Irlanda. També acusen el govern espanyol de fixar uns serveis mínims excessius. Les negociacions amb la direcció de la companyia aèria està previst que reprenguin aquest mateix matí. De moment es mantenen les convocatòries de vaga per dijous i diumenge.
I lamentem tres excursionistes catalans que moren a una allau del Perú.
Segons diferents fonts d'informació, citant la unitat d'alta muntanya de la Policia Nacional del Perú, els tres excursionistes de nacionalitat espanyola són catalans. L'accident ha passat a la muntanya Nevado Mateo, a uns 5.000, que havien anat a pujar amb un guia local que també ha mort. Un acompanyant de les víctimes que ha sobreviscut ha estat qui ha alertat de l'accident. Els equips de rescat han trobat els cossos d'aquesta passada nit. L'allau es va produir 100 metres del cim que havien coronat quan els muntanyencs baixaven. Els tres catalans morts anaven acompanyats d'un guia peruà. El president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino, que ha confirmat la mort dels tres excursionistes catalans i ha dit que no estaven federats, considera que el Nevado Mateo és un cim relativament fàcil. L'espanyol supervivent, Pablo Belmonte Calderón, de 26 anys, va ser evacuat a una clínica de Juaraz, a la capital de la regió d'Ancash, i no s'ha informat del seu estat de salut.
I ara sí, en plena política catalana, demanen anul·lar la causa del jutjat número 13.
Contra el procés per haver-la otorgat a dit, i per tant demana que s'anul·li la investigació feta fins ara. D'aquesta investigació se n'ha alimentat també la causa que s'ha instruït al Tribunal Suprem contra els líders independentistes i que rebrà judici en uns dies. L'advocat d'algun dels 40 investigats pel jutjat d'instrucció número 13 presentarà aquest dimarts un recurs a la degana dels jutjats de Barcelona perquè anul·li l'acte de repartiment per la qual el deganat va otorgar el cas al 13 i no a un altre jutjat. En el mateix recurs denuncia que ha demanat reiteradament les normes de repartiment, tant al deganat com a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que tots dos organismes s'han remès l'un a l'altre i cap li ha facilitat la documentació, les obtingudes pel Col·legi d'Advocats.
Una immobiliària, ho comentàvem a primera hora, segella un pis ocupat i deixa tres menors a dins.
La mare se'n va anar a treballar d'hora i els seus fills de 16, 12 i 5 anys es van quedar dormint. Viuen en un pis ocupat. Diuen que no poden pagar un lloguer. El fill gran va voler baixar a comprar i es va trobar que els havien tancat dins amb una porta metàl·lica. El pis era del Banc Sabadell, que el van vendre fa uns mesos a uns fons d'inversió. La immobiliària que els gestiona Solvia i va anar alertada pels veïns. Es va trobar que hi havien entrat ocupes. Diuen que van trucar al timbre diversos cops i que no va obrir ningú. Per això van tapiar la porta. Els nens van estar gairebé 11 hores tancats. Van trucar la mare, però ella no es va atrevir a avisar la policia per si els desnonaven per haver ocupat la vivenda i tampoc es va atrevir a marxar de la feina. Al final, l'associació de veïns va avisar els bombers que van obrir la porta a les 9 del vespre. Va passar a Ciutat Meridiana, en un barri molt castigat pels desnonaments. Hi ha molts pisos que són propietat dels bancs, molts pisos ocupats i moltes portes tapiades.
Una sobrecàrrega elèctrica, principal hipòtesi de l'incendi en un bloc de pisos de Badalona.
Amb què ara mateix treballen els Mossos d'Esquadra. I és que tres persones van morir en l'incendi que va començar a la part baixa de l'edifici i es va propagar ràpidament pel forat de l'escala. També van resultar ferits una trentena de veïns. 16 van ser traslladats a diversos hospitals, entre els quals un nadó i un home, que es van llançar al buit. Hores d'ara, només 5 continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. A l'edifici sinistrat hi havia 20 pisos repartits en 10 plantes. Els veïns, que ja han passat dues nits fora de casa, no es preveu que hi puguin tornar fins d'aquí uns dies.
Convocades les primeres 5.000 places de docents en unes oposicions menys teòriques.
Són en concret 3.600 per a mestres d'infantil i primària, 759 per a secundària i 642 per a graus de formació professional. Fins al 2023 està previst poder-ne crear entre 20.000 i 22.000 per reposar jubilacions i reduir l'interinatge fins al 8%. En aquestes oposicions, el Departament d'Educació vol potenciar més la pràctica i a la capacitat d'aplicar els coneixements a les aules que la part més teòrica i memorística. Per això canviarà l'ordre de les proves. Per primer cop, els aspirants començaran demostrant les habilitats comunicatives i pedagògiques presentant la programació i la unitat didàctica. D'aquesta manera es valora la capacitat de desenvolupar el currículum per competències i de fer propostes d'activitats amb l'alumnat actiu. Només els que passin aquesta primera fase aniran a la segona, en què faran la prova pràctica i la de temari. Es podran fer al·legacions després de cada fase. Com que la primera part, que és la més llarga, ara la farà més gent. Les oposicions seran entre finals de juny i juliol, per no interferir en el ritme del curs escolar. Tot plegat, allargar el procés i els resultats definitius no es tindran a principi del curs que ve, sinó com a màxim el 31 d'octubre. Perquè els centres puguin gestionar bé les plantilles, els aspirants seleccionats no tindran contracte de funcionaris en pràctiques fins al curs 2020-2021.
Una notícia que ens sorprenia ahir a les 12 del migdia. Els exconsellers empresonats citats el dia 22 al Parlament per la comissió del 155.
El Parlament ha citat Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull i Bassa dimarts 22 de gener. Els crida a declarar com a testimonis en la comissió d'investigació del 155. La compareixença presencial dependrà que els concedeixin el permís judicial per assistir-hi. A més, la comissió també ha citat a comparèixer l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, els exconsellers a l'estranger, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, i exdiputats de l'anterior legislatura, però les seves compareixences encara no tenen data. Tampoc en tenen les del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el seu antecessor, Mariano Rajoy, exministres i els líders de tots els partits.
I el bisbat de Terrassa demana perdó a la víctima d'un abús i en condemna aquest tipus de delictes.
Els capellans, quan era un abús sexual que hauria comès un dels seus capellans quan exercia a Beauvais, prop de París, entre 1974 i 1977, una població propera a París. El religiós investigat Esteve Sanz Pérez, que treballava a la diòcesi de Terrassa des del 2004, es va jubilar l'any passat. Ara té 81 anys. En un comunicat, el bisbat explica que ha començat a recollir dades sobre l'acusació a un dels seus capellans per un presumpte delicte contra el sisè manament. A l'escrit es demana d'entrada perdó a la víctima i es condemna aquests delictes, particularment, diu, quan els fa un clergue. El bisbat també es mostra disposat a col·laborar amb la justícia.
3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Si sortim de casa i anem cap al quiosc, que hi trobarem avui?
Doncs mira, la portada de l'Ara d'avui, el primer jutge de l'1 d'octubre va assumir la causa irregularment. El punt avui, Educació convoca més de 5.000 places de docents. El Periódico, el preu de la hipoteca inicia el camí a l'alça. La Vanguardia, Ciutadans adverteix que no cedirà en res per contentar Vox. El País, el PSOE i Ciutadans endureixen la batalla pel centre polític. I també els altres diaris, que en un moment, Joan, direm ABC, Razón i El Mundo.
Doncs vinga, els diem en un moment abans, però àrea de serveis. Vinga. Dos minuts i ja arribarem a un quart de 9 del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i dies. Com sempre, ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica ben encapçalada avui pel fred, un fred que s'intensificarà de cara als propers dies, i és que estem a les portes de la primera entrada d'aire d'origen polar d'aquest hivern. Això significa que avui les temperatures seran una mica més baixes que les d'ahir. Ho estem notant ara a primeres hores del matí. Les màximes baixaran 1 o 2 graus respecte a les que teníem ahir dilluns, però aquest descens es notarà sobretot de cara als propers dies. No serà una baixada tèrmica així sobtada, sinó que cada dia anirem baixant 1 o 2 graus. El màxim d'aquesta irrupció d'aire fred tindrà lloc entre divendres i dissabte. Això vol dir que de cara a aquests dos dies podrem fins i tot arribar a tenir glaçades a bona part de les comarques de litoral. De fet, ara aquest matí, a punts de la Costa Brava, on no arriba la tramuntana, està glaçant. La previsió d'avui ens indica un temps marcat pel sol a tot Catalunya, amb alguns núvols al terç nord del país. Aquests núvols es faran més abundants aquesta tarda al vessant nord del Pirineu, i no es descarta alguna feble nevada cap a la vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.100 metres. A la resta del país, sol, núvols al cap al nord, i encara la presència d'algunes boires a les comarques de l'interior. I a destacar també, com dèiem abans, la tramuntana que bufarà la Costa Brava i el vent de mestral que bufarà les Terres de l'Ebre.
I molta gent que surt cap a la feina a aquesta hora. Per tant, quina és la informació de la xarxa viària ara mateix? Bernat Martínez, des del RAC, molt bon dia.
Bon dia. A hores d'ara destaca un possible accident a l'enllaç entre la 2 i l'AP7 que provoca aturades a l'alçada de Martorell, en sentit sud. Pel que fa a la resta de dies, torna les retencions habituals en el dia d'avui, a la C58, entre Sant Quirze i Bellaterra, direcció Barcelona, i també des de Montcada fins a Ripollet, sentit nord, a la B23, a l'alçada de Molins de Rei, en els dos sentits, i també per enllaç amb la Diagonal, i d'accident a la circulació a la P7, sentit nord, a l'enllaç amb la C58, i també a la 2, direcció Barcelona, amb circulació intermitent des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Retencions també a vies com la C32, la C16 o la C17 en els punts habituals, i destacar que les dues rondes van força carregades, sobretot en sentit Llobregat, però també en alguns punts d'entrada del sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Important també saber si hi ha o no alguna incidència a la xarxa viària de transport públic del país en aquests moments. Des de Transbet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, així ho indiquen les dades facilitades pels operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Ja havíem anunciat ja les portades de la premsa catalana que podem trobar al quiosc, no les de la premsa estatal.
Sí, perquè el País, Joan, titula el PSOE i Ciutadans endureixen la batalla pel centre polític. El Mundo, Ciutadans, firma el repartiment del Partit Popular de la Junta ignorant a Vox, la Razón, o s'imposa el sentit comú o la testosterona frustrarà el canvi, fent referència a Andalusia. I l'ABC, el Regne Unit ja assaja un Brexit caòtic.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un minut i mig que passa d'un quart de nou del matí. A qui li hem de felicitar avui al dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès?
Avui és Sant Apolinar, bisbe. Sant Severí, abat. Apolinar, bisbe de Hieràpolis, a Frígia, també conegut com Claudi Apolinar, o Apolinar de Hieràpolis, era un home conegut per la seva eloqüència i saviesa que l'any 170 va escriure una carta a Marc Aureli titulada Apologia en favor de la fe. Però el nom d'Apolinar li ve del déu Apolo i no d'apologia. Del segon, de Sant Severí, abat, sabem que va evangelitzar en Òrica, a l'actual Àustria, i que està enterrat i és venerat a Nàpols. També avui podem celebrar Santa Gúdula, de família de sants, finada el 712 a la ciutat de Brussel·les, que a Brussel·les la tenen per patrona. I, a més d'aquesta patrona de Brussel·les, avui és Sant Pere Tomàs, bisbe i carmelita.
Disset minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Seguim a primera hora i també seguim amb bona música. De fet, comencem amb bona música, amb un dels grans temes de la història, Alan Parsons, que ens cantava aquell Eye in the Sky.
Don't try turn the tables
16 a primera hora, a Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
...24 minuts que passen de les 8 del matí... ...i aquest dimarts, encara primers d'any... ...ja hi ha hagut la primera víctima mortal... ...d'una dona a mans d'un home a Laredo... ...però també una agressió sexual a Algeciras... ...un apunyalament a una dona per la seva exparella a Tarragona... ...una violació grupal a Alacant... ...una agressió a Lleida... ...i tot plegat després que l'Audiència de Navarra... ...decidís que els 5 membres de la manada... ...segueixin dormint a casa seva... La pregunta és si hi ha hagut impunitat en els delictes de gènere, sovint sexuals i encara més sovint assassinats. En parlem de tot plegat amb Josep Maria Tamarit, director del programa de criminologia de la UOC. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Després del cas de la manada i del seu judici han incrementat aquests casos d'agressions i de violacions en grup. Això és un cas clar. Es produeix un efecte rebot d'aquests casos?
Bé, primer, no podem afirmar cap de les dues coses, és a dir, no hi ha prou informació en aquests moments com per saber si hi ha hagut un increment de casos. De fet, delictes sexuals n'han comès sempre i el problema que han tingut sempre és que l'índex de denúncia ha estat molt baix. Uh-huh. És a dir, la major part de delictes sexuals no són denunciats per les víctimes, no? Per tant, no arriben a ser coneguts. Llavors, el que aquí pot passar són dues coses, és a dir, que el que hi hagi un més, que es posi més el focus informativament des dels mitjans de comunicació en aquest tipus d'esdeveniments, produeix dos efectes. Primer, que tenim tots una sensació, i per tant una percepció que pot ser en gran part distorsionada, d'increment o de magnitud del fenomen, i en segon lloc, doncs, que pot invitar també, i aquesta és una part positiva, a les víctimes a que denunciïn en major mesura. És a dir, més aviat hi ha indicis de que en els darrers temps el que està succeint és que incrementa el percentatge de denúncies de delictes més que no pas els delictes en si.
Per tant, senyor Tamarit, més que passin més és que se saben més, eh?
Sí, és així, efectivament. Uh-huh. Sí. Delictes, evidentment, en una població de 46 milions de persones, doncs se'n produeixen cada dia, i això ha passat sempre, malauradament seguirà passant, i el que hem de fer tots, i pel que tots treballem, és per que això es vagi reduint, una manera d'anar-ho reduint, i és precisament doncs, afavorir doncs, que les víctimes doncs, presentin denúncies, si així volen fer-ho, i que després es puguin, en aquests casos, doncs, investigar i jutjar de la millor manera possible.
Mm. Aprofito avui que parlo amb el director del programa de criminologia de la UOC per fer aquella pregunta que tots tenim al cap i que no ens podem respondre, i és que què li passa pel cap a algú que fa un crim d'aquestes característiques?
Bé, sí, aquesta és una pregunta que ens trobem molt sovint, doncs, quan els estudiants es troben, doncs, quan comencen, no?, a estudiar criminologia, que tenen molt aquest interès, no?, en saber què que porta algú a cometre un delicte. No? Bé, la primera resposta que s'ha de donar és de que no hi ha dos casos iguals, no? I que, per tant, doncs, els motius o els factors que propicien que es cometin delictes, en aquest cas delictes sexuals, doncs poden ser diversos. I per tant, doncs, hem d'evitar en aquests casos generalitzacions. Però està clar que darrere d'un delicte sexual, en gran part, el que hi ha sempre és un abús de poder. I per tant, si són delictes violents, doncs són bàsicament actes de violència, és a dir, en els que una persona imposa la seva voluntat a l'altra.
I sobretot, senyor Tamarit, com queda la víctima després d'un acte com aquest? I sobretot si la justícia deixa gairebé impune el crim?
Sí, evidentment, doncs aquests delictes poden tenir uns efectes molt greus per a les víctimes. Aquests efectes depenen en gran part també de quina és la resposta que es dona al fet, no? de quin és el recolzament que perceben per part de la societat, no? De quin és el tractament que després reben en el sistema de justícia, si tenen algun sistema de suport, si se'ls dona tractament psicològic, si ho demanden. I, evidentment, doncs, tot això pot fer que les víctimes doncs, es puguin empitjorar o puguin millorar fins i tot després d'un adequat tractament i seguiment del cas. En aquest sentit, sempre hem de donar una esperança.
Després del cas de la Manada, tenim la sensació que aquest delicte ha quedat amb una certa impunitat, que és el que dèiem abans. La violència de gènere està poc penada?
A veure, jo no estic d'acord en això, no? És a dir, no es pot parlar d'impunitat quan hi ha hagut una sentència que ha imposat unes penes que suposen molts anys de presó. El que sí que hi ha hagut en aquest cas són una sèrie de problemes, no? Primer, un problema que és endèmic a la justícia, i concretament a la justícia espanyola, que és el temps que es tarda a tramitar els procediments. És a dir, la presó preventiva, doncs, és un mitjà excepcional. En molts casos veiem, lamentablement, que s'adopten presons preventives en casos on no està justificat fer-ho i, per tant, doncs, amb un clar abús de poder per part de l'Estat. Quan, en canvi, veiem en altres casos on no es fa un ús molt més mesurat de la presó preventiva, doncs, de vegades doncs, també pot això produir escàndol i, de vegades, doncs, pot ser raonable que hi sigui. No? Però hem de recordar sempre que la presó preventiva és una mesura excepcional i extrema, només en els casos en què no hi hagi altra manera d'assegurar que el processat pugui comparèixer i pugui sotmetre a la justícia. I després també hi ha un altre factor aquí a tenir en compte, doncs, i és el tema doncs, de la comunicació. No? I és que, clar, la ciutadania en gran part doncs, ha percebut que la paraula abús sexual no reflectia bé el rebuig que aquests fets haurien de mereixer, i que, per tant, doncs, hauria estat millor si els mateixos anys s'haguessin imposat amb una condemna que hagués utilitzat una paraula que reprovi més el fet, tipus violació. No? I això és precisament el que està estudiant ara una comissió de reforma del Codi Penal, i una de les reformes que es podrien fer podria ser precisament aquesta, no? La de treure aquesta diferència que hi ha entre el terme abús sexual i el terme agressió sexual, que, com succeeix en alguns altres codis penals, i potser això facilitaria una millor comunicació i facilitaria una cosa que hi ha de ser, no? I és que la societat pugui percebre, i les víctimes especialment, doncs, que hi ha una resposta justa a un fet doncs, que ha tingut un impacte i que mereix que tingui una resposta.
Davant de tots aquests casos tan mediàtics, senyor Tamarit, estem educant les nostres nenes amb por al cos en comptes de fer polítiques perquè coses així no passin?
Bé, l'educació a base de la por no és mai un bon remei, però sí el fer prevenció, evidentment, i la prevenció s'ha de fer a tots els nivells, i s'ha de fer prevenció que eviti que la gent cometi delictes, que hi hagi oportunitats perquè es cometin delictes i també doncs, que les víctimes doncs, també puguin saber quins són els riscos que en determinats casos doncs, poden córrer, quines mesures d'autoprotecció poden prendre, què fer en cas que hagin estat víctimes d'un delicte, però evidentment doncs, la por no hauria de ser mai el criteri guia d'un programa educatiu.
En resum, quines són les polítiques, a parer seu, que no s'estan implementant perquè tot plegat no passi?
Que no s'estan implementant. Sí. Bé, en tot cas, doncs, crec que aquí seria molt important doncs, que hi hagués una formació adequada en els centres d'ensenyament, sobretot en la població adolescent, sobretot els temes que tenen a veure amb violència, victimització, i com doncs construir les relacions sanes entre les persones, no? Uh-huh. I això em sembla que seria una qüestió en la que doncs no estem potser fent encara prou esforços. Evidentment, doncs també hi ha qüestions de millora del sistema de justícia i dels procediments, doncs, perquè aquests casos es puguin resoldre de la millor manera possible.
Uh-huh. Josep Maria Tamarit, director del programa de criminologia de la UOC, moltíssimes gràcies avui per posar llum sobre tot plegat, perquè déu-n'hi-do el tema i déu-n'hi-do els dies que ens esperen parlant de tot plegat. Fins la propera, gràcies.
Gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Tres minuts que passen ara mateix de 8:45 del matí i obrim plana d'agenda. I és que avui hi ha pregària per les vocacions sacerdotals, Aran.
A 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per a les vocacions sacerdotals, tots els dimarts de cada mes.
També aquest dimarts 8 de gener, conferència per a vida creixent sobre exigències cristianes actuals.
A càrrec de Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida. Lloc a l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, al carrer Canonge Progulat, número 22 de Lleida. Per més informació, a irrelleida@gmail.com.
En agenda política, la portaveu del govern, Elsa Artadi, informa sobre els acords de govern.
Al Palau de la Generalitat, a Barcelona, Artadi informarà en roda de premsa sobre els acords de govern que s'han pres en el Consell Executiu, celebrat al matí a partir de la 1:00 PM.
I encara en plana cultural, Velázquez i el Segle d'Or, al Caixa Fòrum de Barcelona.
Fins al 3 de març del 2019, per comprendre l'evolució pictòrica de Velázquez, és imprescindible analitzar la seva obra més enllà de la història de la pintura espanyola i situar-se en un context artístic internacional molt més ampli. Una selecció de quadres relacionats amb Velázquez, les col·leccions reials espanyoles i la pintura del Segle d'Or transporten el visitant per les influències artístiques del mestre sevillà. L'entrada general a 5 euros i entrada gratuïta per als clients de CaixaBank.
I anem cap a les xarxes, cap al món de Twitter, que s'hi bull avui.
Mira, Joan, tornada a l'escola. Dia 8 de gener, ja se sap, es reprèn el curs escolar després d'aquestes vacances de Nadal i després d'haver passat els Reis. Uh-huh. I també, com no podia ser d'una altra manera...
Molts feliç... pares contents, eh?
Sí, feliç dimarts, dia 8 de gener. Avui dimarts, també.
I, a més, al món de Twitter, que repassem uns quants tuits que han tingut ressò.
Sí, han tingut polèmica per l'entrega dels Premis Josep Pla, Joan. Aquesta polèmica que ha arribat també a les xarxes, i és que Manuel Valls va piular: aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d'aquest discurs i d'aquesta demagogia. Pobre, Josep Pla, prou. Després, respostes a la Colau, als crits, a una pantalla de televisió, els retrets a Teresa Cunillera. Tot plegat va ser tan histriònic, tan fora de lloc, que a mi em va quedar el dubte si no era tot una performance calculada per ser notícia del sopar. Estem parlant d'un polític professional assessorat amb molts diners.
Cal dir que Manuel Valls, a més, en aquests Premis Nadal i Premis Josep Pla, mentre parlava el guardonat, Marc Artigau, li va recriminar a la delegada del govern, a Teresa Cunillera, que no fes res per parar aquella intervenció. Déu-n'hi-do. Continuem amb més tuits respecte a aquest tema.
Sí, respecte a aquest tema, Joan, també Laura Borràs va piular: un discurs que ha molestat moltíssim Manuel Valls, que li ha respost: mira que sou pesats, encarant-se-li, mirant-li a la pantalla i generant una incomoditat manifesta a la sala. Doncs sí, continuarem a ser tan pesats com cal i reivindicant la justícia i la llibertat. Som demòcrates, Laura Borràs. També Ernest Maragall, i mira, el principal escàndol al Premi Nadal Festa de la Lliure Creació Literària és que algú com el senyor Valls es permeti un atac frontal a la llibertat d'expressió, però com ho permites esto, referint-se a les paraules de, sobre la presó i l'exili de Manuel Valls. També Marc Artigau, el guanyador del premi, Josep Pla, va piular: moltes gràcies pels missatges, em feu molt feliç, estic aclaparat, visca la cultura. Com canta Antoni Afon, perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans, perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual. Això va piular el guanyador Marc Artigau.
Doncs seguint aquesta lletra d'Antoni Afon, que nosaltres seguim també amb bona música, en aquest cas del cantautor de Verges, Lluís Llach, i aquell famós Viatge a Ítaca.
seu poble són fidels. Favoreix el Déu dels vents, el velam del seu vaixell. I malgrat llur vent combat, tinguin ple dels cossos més amants, omplin xarxes de volguts estels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidels. Malgrat llur vell combat, la marat i el seu cos generós trobin els camins dels vells anells, plens d'aventures, plens de coneixença.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
De 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer, a Fidies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidies Actuarios, actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros, te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Ahir estava planxant quan em van trucar per telèfon. Em vaig oblidar de què estava fent. I pam, vaig cremar els llençols. I aquest matí veig que al Corte Inglés hi ha el 50% de descompte en jocs de llit, fundes nòrdiques, tovalloles, barnussos, paelles, coberteries, articles de taula i decoració. Bonica coincidència. No, són les rebaixes del Corte Inglés que són a tot arreu.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem a 9:45 del matí. I abans de parlar amb Ferran Busquets, que ja ha entrat per la porta de l'estudi de Ràdio Estel, parlem de promocions, Aran.
Sí, promoció Capravo. I és que, com cada setmana, Ràdio Estel regala cistelles de Capravo amb selecció de productes Selectia, Vele i Sanya. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. Ara bé, si voleu continuar participant, teniu una nova pregunta per aquesta setmana. I és, si t'agrada viatjar, a quina destinació sorteja Capravo viatges en la seva plana web? Recorda que entrant a la web de Capravo, www.capravo.com, trobaràs moltes pistes. Recorda també que a www.radiostel.cat i omplint el formulari a l'apartat promocions, una cistella Capravo pot ser teva.
I encara entrant a radiostel.cat, que podeu trobar més promocions.
Sí, ja és Terrassa. I és que el divendres 11 de gener d'aquest 2019, a partir de 11:15, jazz. També més promocions. La teva fidelitat té premi. Participa a les nostres promocions i guanya. Ràdio Estel us convida al teatre Aquatània a l'estrena de l'obra Perduts per elles, de Ramon Madaula, amb Xavier Bertran i Jordi Coromina. Amb més informació, radioestel.cat. Tres obadobles davant, clar. Regalem llibres. També et regalem llibres, una altra promoció de Ràdio Estel. Podeu entrar a la web, omplenar les vostres dades, i els llibres són Huracán, de Sofia Segovia, El mar, d'Iris Murdoch. També més promocions que fem aquí a Ràdio Estel. Convidem al cinema. També entrant al radioestel.cat, www.radioestel.cat, cinemes Full Hot de Cornellà. Per entrar al sorteig només heu d'emplenar el següent formulari que amb les vostres dades que trobareu entrant a la pàgina de radioestel.cat.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar al cinema, si voleu llibres, si voleu una cistella Capravo, si el que voleu és anar a la nova Jazz Cava de Terrassa a veure aquest concert per al proper 11 de gener, regalem tres entrades dobles, ja ho saps, participa a les promocions de Ràdio Estel. 3w.radioestel.cat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Ningú dormint al carrer, amb la col·laboració d'Arrels Fundació.
9:45, ho dèiem abans d'encetar les promocions, que Ferran Busquets ja havia entrat per la porta de l'estudi de Ràdio Estel. Què tal? Benvingut.
Bon any a tothom.
Bon any.
Sí, encara es pot dir.
Sí, tant que es pot dir. No sóc d'aquells que es cansen, no. Igual estem al març i ho seguiré dient.
Serà molt bé.
S'ha de desitjar un bon any sempre. Les festes bé, però?
Les festes molt bé, sí.
Molt bé. Seguim parlant amb Ferran Busquets, director d'Arrel Fundació, com fem cada dimarts del sensellarisme. En una setmana en la que sembla que tornen a baixar les temperatures, han picat i, per tant, ja n'hem parlat, però sempre és parlar-ne poc d'aquest tema del fred al carrer, un tema molt important, pel senseller.
Sí, de fet,
un dia com avui,
que a més es fa una festa especial aquí a Barcelona, sobretot. Uh-huh. Bueno, vull dir, es nota més que altres municipis de fora, potser la temperatura és més baixa. Doncs és un bon moment per recordar quan arribem a un lloc calent, no? Quan jo he arribat avui aquí a l'estudi, quan algú arriba a la seva feina o a casa i diu per fi, doncs que hi ha moltes persones que aquest per fi no arriba. Jo penso que això és molt important, encara que no és sensellarisme, però una miqueta també. Mm-hmm. I també hi ha molta gent que arriba a casa i no pot encendre la calefacció, per exemple. Però pensem en aquestes persones que dormen al carrer que no tenen en aquests moments cap proposta ni cap solució per poder deixar d'estar al ras. Les operacions que hi ha d'hivern no són per a ells una solució adequada.
Mira, parlàvem a l'inici del programa també d'aquesta pobresa energètica a la que feies referència, i és que sembla ser que el malaurat incendi a Badalona, al barri de Sant Roc, va ser per una sobrecàrrega i, per tant, suposem, almenys que algú va endollar alguna andròmina d'aquelles per intentar agafar una mica de calor,
Molts cops parlem de pobresa energètica, que no deixa de ser pobresa, diguem, no? I a vegades parlem de pobresa infantil, que no deixa de ser pobresa dels adults, també, no? Perquè Dic que a vegades els meus fills també són pobres perquè no tenen un duro, diguem, no? En canvi, en el sentit que mantenem, econòmicament, però, evidentment, malauradament, per sort, estan bé. El que vull dir és que la pobresa, en el fons, és un factor econòmic que afecta tothom, i en el cas de les persones de carrer són persones amb les quals no podem fer front a un habitatge. Però insisteixo que totes les persones que dormin al carrer, si tinguessin un lloc per anar de manera segura i de manera permanent, no trobaríem ningú al carrer.
Deixem preguntar-te aquest cas més extrem, el de les persones que viuen sense llar i, per tant, viuen en ple carrer durant una onada de fred com la que ve. Com es passa una nit així?
Bé, encara que s'obrin alguns dispositius, com aquests dispositius normalment és quan es baixen les temperatures dels 5 graus i dels 0 graus, però aquests dispositius molts cops la gent no vol anar, perquè en desplaçar-se a un espai amb el qual jo vaig a uns centres que em deixen estar uns dies, però després quan s'acaba el fred o al cap d'unes setmanes tinc que tornar a començar una altra vegada al carrer, la gent prefereix quedar-se al carrer una altra vegada. Com es passa? Doncs es pateix. La gent aquests dies, de fet, ahir hi havia gent que ja començava a dir doncs, aquesta nit ha passat molt de fred i es nota molt. No? Uh-huh. Encara que també recordem això, que encara que el fred, evidentment, és un episodi molt dur al carrer i quan baixen les temperatures encara ho és més, també ho és els episodis de pluja i els episodis de calor extrema.
Clar, em parlaves d'aquests dispositius que s'obren quan passem de 5 a 0 graus aproximadament, però quan som a 6 graus no.
Quan som a 6 graus no, i quan estem a 1 tampoc. Per tant, aquest és el problema. Bueno, i quan estem a 20, perquè també encara que... Però és així, és protecció civil, decideix... I no només és quan baixem de 5 graus, és quan baixem de 5 graus o de 0 graus de mitjana a tota la ciutat. És a dir, si hi ha algun punt on hi ha gent dormint i baixa de 0 graus, però a la resta de Barcelona, que és, com tots sabem, és enorme, diguem, la temperatura no baixa, doncs no passa res. No? Però igualment insisteixo, aquests dispositius que s'obren són per molts pocs dies l'any, l'any passat van ser 6 dies, per tant no és pràcticament res, i després moltes persones no hi volen anar. Hi ha municipis que també tenen concertat amb l'Ajuntament, diguem, de poder fer servir d'aquests serveis i la gent diu que no hi vol anar. No perquè no vulguin res, sinó perquè és que el que estem oferint no els hi és útil.
Quines problemàtiques comporta intentar dormir arrasarat com ara amb un caixer, situació que veurem sovint, a partir d'ara, trobo?
Sí, el fet de dormir al caixer a l'hivern, entenc, no? O amb la fred, el que comporta és pues, buscar... Pues, clar, tot el material que necessites per dormir, les de ficar més a recés, les de guardar millor, les de vigilar més, perquè... hi ha més demanda, però malauradament llavors el que passa és que és més tensió, no? A l'estiu doncs, potser no necessites tantes mantes o t'aparte tant, encara que també és un problema perquè el fet d'estar descobert et fa més vulnerable, no? Però el fet de passar aquesta fet, doncs, evidentment comporta primer la dificultat del dia a dia i segon l'agafar malalties, no? Clar, un bon constipat, una grip o el que sigui, no es porta de la mateixa manera i molts cops no només no es porta bé, sinó que a més pot empitjorar. No? Jo recordo fa molts anys, quan feia de voluntari, vaig haver d'acompanyar un senyor que vivia, estava dormint al costat de l'escola nàutica i estava al terra mullat del fred, una mica havia... una mica de rosada, no sé si se les podria dir rosada, però sí, una mica de rosada, diguem, i estava xop, anava al metge xop, i venia ja tremolant, i ell estava xop, i evidentment estava tremolant. Els meus tremolors eren mil·limètrics, els seus eren de centímetres, quasi.
Ara parlàvem d'aquestes persones que dormen al carrer, i és que deixem trencar un altre dels mites, un altre dels tòpics d'aquestes situacions, i és que sovint, quan anem amb un caixer a treure diners i ens trobem algú dormint dins, gairebé que no volem entrar per aquella por, no? Però, sí. Però i la por que està passant el que està dormint dins?
La por normalment la tenen ells perquè d'agressions de persones que estan dormint al carrer cap a persones que estan entrant en un caixer, jo almenys no tinc constància de cap. En canvi, al revés, hi ha unes quantes, i fins i tot farà un paio o tres d'anys, va haver una denúncia, fins i tot, que va acabar amb una condemna d'algú que, bueno, evidentment, com diem molts cops, quan s'agredeix a les persones que dormen al carrer, no, a vegades es diu aporofòbia, però a vegades més aviat el que podríem dir és covardefòbia, diguem, no? Perquè, o covardiafòbia, perquè en el fons la gent, si aquest si en lloc de ser una persona que dorm al carrer fos un jugador de rugby de 2 metres, no crec que li farien absolutament cap agressió. Per tant, quan, al contrari, més aviat, més que tenir por, el que hauríem de parar la por, per dir-ho així, és primer entrar tranquil·lament i després un bon dia, una bona nit, no costa res tampoc. I s'agraeix molt.
Qui pensi que això no passi, ara estava pensant mentre ens explicava això en Ferran Busquets, aquell cas de, que es va ruixar amb una persona que dormia al
Rosario,
amb un,
sí.
Exacte, amb un caixer, se la va ruixar amb benzina i es va calar foc.
Exactament, van ser dos nois joves, o tres, almenys un que inclús un fa poc va sortir de la presó, va estar molt comentat, no? Es va comentar molt a la seva sortida, inclús va oferir entrevistes, etcètera. Nosaltres...
Vull dir, ha de passar un cas així perquè la gent se n'adoni?
Sí, al final només...
Ens n'adonem, només... eh?
Jo sí, també. Exactament. En el fons només reaccionem a base de quan és massa tard, no? Vull dir, hi ha moltes situacions que dius això, fins que no passa alguna cosa no s'arreglarà, diguem, no? I això seria molt interessant. No sé si quina disciplina ens ho explicaria millor, la psicologia, la sociologia, l'antropologia, però el que està clar és que tenim un problema que al final només reaccionem davant situacions molt greus, no? Per exemple, quan parlàvem de calor l'any passat, bueno, aquest estiu, bueno, sí, l'any passat, evidentment, perquè fa 7 dies encara, quan parlàvem de la calor, la gent no dona importància a la calor fins que va haver una ola de calor i fins que una persona va morir per l'ona de calor al carrer. Llavors, això ens va despertar tots, no? A vegades necessitem proves o dades i molts cops és massa tard, però, bueno, al final...
Em parlaves d'aquests recursos innecessaris que hi ha ara mateix, necessaris, però que no s'apliquen, vull dir, que ara mateix passen a la ciutat de Barcelona i a la resta del país. Recursos que s'apliquen en altres ciutats europees?
Bueno, hi ha ciutats que cobrin més dispositius, hi ha ciutats, si no m'equivoco, hi ha ciutats dels Estats Units... bueno, no sé el nom, ara no me'n recordo si és Nova York o Chicago, no me'n recordo quina ciutat és, però hi ha ciutats que obrin les estacions de metro i obrin espais. Ara em sembla que era Vancouver, que obrien també espais. Em sembla que va sortir fa uns dies aquesta notícia de que Vancouver obria escoles o centres cívics de nit perquè la gent pogués dormir. Jo crec que, de fet, crec que és una idea molt interessant i molt important, perquè els recursos públics són per tots els ciutadans. Perquè recordem també que a vegades ens diuen que les persones que dormen al carrer no paguen impostos. Qualsevol persona que va comprar, ni que sigui un cartró de vi ni que sigui un cartró de dieta, està pagant impostos. Per tant, tothom els drets es manté. Fet aquesta operació hivern, encara que repeteixo que només són 5 dies, per tant, és un dispositiu una miqueta així... insuficient, però bueno, sí que és veritat que l'Ajuntament ha agafat espais, diguem, no? Té previstos centres cívics i alguns espais poc utilitzats. Jo crec que hi ha molts espais que de nit no es fan servir i que es poden obrir tranquil·lament. És un tema de ficar-s'hi i, evidentment, doncs cal el dia següent, si és una escola, si és un centre cívic, doncs estigui preparat doncs, per les persones que facin ús.
Per tant, deixa'm-ho preguntar-t'ho, eh? La feina d'Arrels també és agafar solucions d'altres ciutats europees, d'altres ciutats del món que veieu que funcionen i proposar-les a l'Ajuntament?
Sí, de fet, això ho hem fet. De fet, el mandat actual... estem parlant del maig del 2015, al setembre, nosaltres vam proposar a l'Ajuntament actual i inclús a la Generalitat que ens acompanyessin a una visita a Finlàndia, i això és el que vam fer, vull dir, no? I van anar, de fet, van anar dos o tres persones de la Generalitat i una o dues persones de l'Ajuntament i ens van acompanyar amb aquesta proposta. Per nosaltres això és fonamental. És fonamental perquè al final hem de veure què fan, però també hem de ser capaços de no caure en aquella trampa de com que això no ho fa ningú no és vàlid o com que això ho fa algú és vàlid, no? Jo penso que ni una cosa ni una altra, hem d'agafar, hem de mirar i hem d'observar. Fa poc dèiem, vam estar a Amsterdam abans del mes de desembre i 1.000 pisos per persones que estan dormint al carrer. Això és una barbaritat en positiu,
A més, heu realitzat diverses campanyes aquest Nadal, com, per exemple, ja és típic que organitzeu des d'Arrels Fundació, el Tortell.
Sí, això és una... Jo crec que ja podem començar a parlar de tradició i penso que això és molt interessant, perquè el fet d'arribar a tants forts és un acord que tenim amb el gremi de forners de Barcelona, amb el qual és això, doncs hem aconseguit que el Dia de Reis, no?, doncs, hi hagi un ningú dormint al carrer a 10.000 cases, que això està molt bé, no? I això és un pas més, no? Volem agrair a la gent, és un missatge de fer arribar aquest punt, perquè el que volem és que les persones, tothom, en qualsevol celebració, doncs, home, doncs, és un dia de festa, és un dia de regals, doncs, també s'ha de recordar que hi ha gent amb ningú dormint al carrer i que molts d'ells doncs, no han rebut cap regal, no?, aquesta nit.
I si parlem de Tortells, parlem del Dia de Reis, també heu fet Reis Mags, eh?
Sí, no tenim una iniciativa aquesta que des de fa també ja molts anys comença a ser tradició, que és de Reyes Majos de Migrano d'Arena, que està molt bé perquè més de 270 persones que tenim contacte amb Arrels doncs han rebut el seu regal de Reis, que sembla una tonteria, però per moltes persones, molts cops, és el primer regal en molts anys. És el primer detall, no tant pel tema del regal, sinó pel tema del detall. És, molts cops és una sensació molt agradable. El fet, hi ha algú, a més desconegut, no?, que ha pensat en mi, no? I això pensem que és una idea molt, molt, molt interessant i que les persones s'agraeixen moltíssim i fins i tot ja el que diu no m'han portat el que demanava, no? Que ja forma part d'això dels Reis de tota la vida.
De la tradició, també.
Exactament.
2 minuts i ja arribarem a les 9. Ferran, abans d'acomiadar-nos, no vull deixar de preguntar-te quines són les campanyes que encara teniu actuals, vull dir.
Actives, sí. Nosaltres continuem amb aquestes campanyes de... Bueno, estem buscant 5 pisos per 5 llars, que volem que la gent ens ajudi a sufragar, perquè recordem que una entitat com Arrels, prop del 70% dels ingressos és gràcies a les aportacions de persones, i això a nosaltres ens agrada remarcar-ho perquè fa que veiem que no deixem de ser un motor de la gent, és a dir, quan la gent vegi que ho fem malament pot decidir tancar les portes, i això ens agrada. I aquesta campanya pues, continua activa i qualsevol aportació o suport serà molt d'agrair a tothom, no? Amb les 3 Ws, arrelsfundació.org. I, per suposat, hi ha moltíssimes altres formes de col·laboració i la primera forma de col·laboració que jo crec que és quan entrem això, no? O un caixer, o diguem algú dormint al carrer, veure aquella persona, dir-li hola i transmetre-li aquesta estimació que tots necessitem.
Jo no deixo de sorprendre'm quan dius allò, i suposo que també serà un desig per al 2019, que tant de bo tanqui Arrels.
Tant de bo tanqui Arrels, tant de bo tanquem totes les entitats i tant de bo puguem deixar de parlar de pobresa, que no és una utopia, sinó és una xàcara el que no ho estiguem fent.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, amb aquest desig, ningú dormint al carrer. Un dia més. T'esperem el proper dimarts aquí a Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la propera. Nosaltres que continuem, i ara a les 9, Bet Verdagí, que presenta el doctor Pros amb el seu Naturalment. Abans, però, Aran Soler, que ens porta tota l'actualitat informativa. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí aquí a Ràdio Estel. No s'ho perdin.